sí, eh? Però, per exemple, a Itàlia, on hi ha la Magnatum, que és aquesta que val tants diners, és a dir, diu, està obert a que la gent, els recol·lectors normals, hi puguin anar. Sempre amb els gossos, eh? Perquè això del gos, el que em demanaves abans, sí, és el gos sent la tòfona i la marca la que està madura. Ah. És a dir, la tòfona està d'entre quatre dits, la que és pitjor, fins un pam, hasta dos pams per sota terra enterrada. Mm-hmm. Si és la tòfona, la sent, els gos entrenats, la senten amb el nas i te la marquen. És a dir, comencen a gratar, pum, 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 fins que la troben. I quan la troben no se l'han de menjar, els hi has donat un trosset de cansalada, un trosset de pernil, o cada un té el seu, li dones la recompensa i tu l'agafes.
És vale? Que però, si a sobre amb el que ha costat se la fot el gos, ja no és...
Hòstia, no anem bé. No, però a vegades sí, eh? A vegades se la mengen, eh?
Home, però, no, doncs no, li treus de la boca.
Però és molt maco, eh? Molt maco. Un dia t'hi portaré.
Si home, vols venir, sisplau.
Bueno, ets a temps, eh?
Sí, sí,
si vols
sí.
Venir la setmana que ve algun dia.
Doncs mira.
Mira, dimecres, si vols, hi vaig amb uns amics. Per tant, ja pots venir.
Molt bé, ho miraré a veure si...
Ho haurem de plantar, eh? Haurem de fer-ho veure, eh? Haurem de fer-ho veure.
Escolta, m'has dit la Magnatum? És aquesta la trufa blanca, la tòfona blanca de...
sí,
italiana?
Sí, aquí el que parlem ara, aquí a Vic tenim la Melanosporum, que és la, trofa, la tòfona d'Imer, que per mi és la més bona, eh?
Mm-hmm.
Però hi ha aquesta Magnatum, que aquesta és més com una... com, és a dir, aquí la Magnatum el que té és que posant-hi molt poqueta...
sí.
No tens prou, és com una... és a dir, no te'n pots menjar 100 grams amb un menú.
D'acord,
et faria mal, vale? D'acord. Però aquesta blanca va fins a 10.000 euros al quilo.
Què dius, per favor?
És a dir...
mare,
sí, sí,
mare
sí,
Déu
sí,
senyor. Llavors sí, has de posar sí, guardes de seguretat amb ametralladores a la porta,
exacte.
Clar, és que si no...
Bueno, és igual, o la iaia amb l'escopeta.
Sí, sí, també. Igual de perillosa, segons com un geo.
O més.
Que es treu la sabatilla, cuidado,
Escolta, exacte.
Una cosa, sobre la moda aquesta de la, o la presència de la tòfona als restaurants com a casa teva, per exemple, quan detectes que ha crescut i ara tothom està interessat en el tema de la tòfona?
Bueno, això nosaltres en vam començar a fer... Nosaltres vam ser els pioners en fer-ne difusió, fer els mercats, els primers fòrums gastronòmics el 2001, el 2002,
mm-hmm.
Saps? Vam començar amb la tòfona, però... jo crec que ha anat lligat a la troficultura. Quan hi ha hagut més tòfones al mercat ha baixat una mica de preu i n'hi ha hagut per més gent, perquè gairebé tot s'exportava a França i Itàlia, és a dir, aquí se'n quedava molt poca de la tòfona. Això és la que n'hi va començar bé, els cuiners vam començar a fer-la servir i ara se'n gasta més i ara hi ha molts restaurants que en pots gaudir.
Que bé, hosti, tu. I en el cas de, com a producte culinari, la gent que no l'hagi tastat, és a dir, què aporta en un plat, què dona una mica de tòfona?
Bueno, a veure, tot això és com, s'ha de fer servir bé, hi ha tòfona més bona i menys.
Mm-hmm.
Quin problema hi ha que quan tu colles un quilo de tòfona, encara que sigui troficultura,
sí,
és a dir, n'hi ha 200 grams que pot ser molt bona, 300 grams que no ho és gaire, i n'hi ha 300 que és per fer oli, per fer-ne galetes, per fer gelats, per fer... és a dir, que no és per fer ratllada, no?
Clar.
Si tu tens la sort de triar entre molts quilos les més bones, encara que les paguis més cares, amb menys també fas, i mm-hmm. té un gust molt, molt bo, no?
Mm-hmm.
És un gust especial, és un gust que a mi doncs m'agrada molt, i que li haig d'agrair la tòfona que fa que Can Jovany estigui dins el panorama gastronòmic dels gourmets, que han de venir sempre el gener i febrer, han de venir Can Jovany perquè és on es menja la millor tòfona.
Quin és el teu plat preferit amb tòfona?
Bueno, aquest te l'has de venir a menjar, eh?
A veure.
Aquest ens van donar el millor plat d'Espanya.
No em costarà gaire, eh? Vull dir, no m'hauràs de convèncer gaire.
Vale, doncs ja està, posa dia i hora. Escolta'm, dia i hora. Doncs bé, fem una tòfona al papillot.
Oh,
vale, que aquí et menges 25 grams de tòfona, és a dir, l'emboliquem amb cansalada ibèrica,
hòstia,
grassa, i després a sota hi fem un llit de patata, una mica de foie que només ens deixen el greix,
mare.
I posem cansalada cuita a baixa temperatura, com una cansalada que pugui estar feta a l'escudella i cardolla. Doncs una cansaladeta, una mica d'oli tòfona, una mica de suc de rostit, i ho tanquem a la papillot, i ho fem a la papillot durant 7-8 minuts, fins que el cor se'ns calenta de la tòfona. I quan obres la papillota davant del client, bueno, pots tenir un orgasme.
No, i tant, estic... Mira, jo... Hi ha una cosa que era una norma bàsica, que és no parlar de determinades coses de cuina que et puguin fer agafar gana a determinades hores. O sigui, ara jo ho he incomplert, i ara que em queda una hora de programa estaré aquí mig desmaiat, per culpa teva.
Exacte.
O sigui,
bueno,
què
vols? Què vols?
Bueno, Nando, et deixo allà amb la trufa, amb la tòfona, al trufòrum.
Escolta'm, demà al dematí concurs de gossos, que és molt maco, i a veure si veniu, que aquí podeu comprar tòfona i no us enredaran
molt bé.
I disfrutareu molt.
Fins demà al trufòrum a Vic, i allà hi trobareu el Nando Jovany.
Avui a la tarda?
si no és...
Avui a la tarda amb Empar Moliner, eh?
Home, Empar Moliner.
Una ponència, que brutal. Això pot ser la bomba, eh?
Brutal, brutal. No, jo no m'ho perdria, efectivament. Va, una abraçada, Nando, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies. Adéu.
La 1:05. Hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius. Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
L'Iran acusa els Estats Units de violar la sobirania de l'Iraq i de Síria amb els atacs aèris d'aquesta matinada.
Sí, el règim dels ayatolars ha reaccionat als bombardejos de l'exèrcit nord-americà, que assegura que ha causat destrosses importants a les instal·lacions de les milícies que donen suport a Hamas en aquests estats. Teheran avisa que això l'únic que fa és generar més tensió a tot el Pròxim Orient, amb Gaza a l'epicentre. També ha criticat l'acció de Washington, tot i que d'una manera més moderada, al cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell.
Todo el mundo debería intentar evitar que la situació en la regió se convierta en explosiva. Bueno, es pues parte del problema. En la región estamos asistiendo a una serie de ataques transfronterizos, en el Líbano en particular, en Irak, en Siria, y que puede en cualquier momento provocar una situación muy grave.
D'altra banda, el govern iraquià nega que hagi col·laborat amb els Estats Units per fer els atacs d'aquesta matinada a territori seu. Denuncia que han mort 16 civils i no pas milicians, que és el que deia Washington. Per tot plegat, acaben d'anunciar des de Bagdad que presentaran una protesta oficial al govern nord-americà. A casa nostra, Pere Aragonès assegura que els catalans no perdonaran que es desaprofitin oportunitats com la llei d'amnistia. El president carrega contra Junts, a qui avisa que el text actual és prou bo per passar tots els filtres del Tribunal Constitucional Espanyol i de la Justícia Europea. I tem que si els de Puigdemont estiren més la corda es pugui posar en risc l'aplicació d'aquesta llei. Per això Aragonès els demana responsabilitat, ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
Llevamos tantos años trabajando para una amnistía que ahora que lo tenemos en nuestras manos... Creo que la ciudadanía de Cataluña no perdonaría que esta oportunidad se desvaneciera por los intereses que sean o por las diferencias legítimas que pueda haber. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes para poder avanzar.
Ara la llei s'haurà de tornar a debatre a la Comissió de Justícia. El Congrés dels Diputats Aragonès recorda que hi ha més de 1.000 persones pendents que s'aprovi per resoldre la seva situació judicial. Més qüestions. A París, la policia encara té desplegat un fort operatiu policial a l'estació Gare de Lyon, on aquest matí un home de 31 anys ha ferit 3 persones a ganivetades. Una d'elles està greu, però estable. Les autoritats desvinculen l'acció del terrorisme després d'haver detingut i interrogat a l'atacant. A hores d'ara, els trens que surten o arriben a aquesta estació de París circulen, si bé la majoria ho fan endarrerits. La Gare de Lyon és l'estació terminal també dels TGV que surten de Barcelona cap a la capital francesa. I creix el nombre de barcelonins que creuen que hi ha massa turisme a la ciutat. Tot i que 7 de cada 10 mantenen que és bo, l'oposició s'ha enfilat del 17 al 23%, 6 punts, doncs, en només un any. El percentatge puja sobretot entre els veïns de barris turístics. El tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica i Turisme, Jordi Valls, admet que l'evolució els amoïna.
Però no s'ha de menys valorar en absolut que hi ha un 23% de la població de la ciutat que considera el turisme com perjudicial per la ciutat. El diferencial és gran, però és cert que comença a haver-hi un volum important de la població que ens demana d'una forma molt clara que hem de gestionar el turisme.
Per tot plegat, Valls aposta per regular més els apartaments i els hotels. Segons l'informe Percepció del Turisme a Barcelona, els factors negatius principals del turisme per la ciutadania són l'augment dels preus i la massificació d'algunes zones com ara la Rambla o el Passeig de Gràcia.
Esports, l'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha contestat Xavi Hernández, que ahir va dir que la Lliga està adulterada per les pressions del canal de televisió del Madrid als àrbitres.
Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel. Por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, que es un, no es un nivel por profesionales.
Xavi recupera Íñigo Martínez, que ja té l'alta mèdica pel partit d'aquesta tarda, 6:45 a Mendizorroza contra l'Alavés. El Barça té 8 baixes. Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso, Rafinha, Valde, Ferran Torres, Jo, Félix i Sergi Roberto estan lesionats. I el tècnic barcelonista s'ha endut a Vitoria els joves del planter Marc Guiu, Pau Víctor, Cubarsí, Casador, Unai, Héctor Fort i els porters Estralaga i Cotxen. El Girona rebrà les 9 la Reial Societat a Montilivi i, si guanya, recuperarà provisionalment el liderat de la Lliga. Eric García i Juanpe tornen a la convocatòria després de lesió. També jugaran avui a la primera divisió masculina masculina, València-Almeria a les 2 i Granada-Les Palmes a 4:45. Ahir Atlètic de Bilbao 4, Mallorca 0. I el Barça d'handbol es juga aquesta tarda al liderat de la Lliga Sobal a les 5 al Palau contra el Bidasoa. L'equip basc, que va arrencar un empat al Blaugrana al seu pavelló, és a només 2 punts i li prendria el liderat al Barça si guanya aquesta tarda.
Darrer apunt pel temps, les temperatures pujaran més aquesta tarda amb ambient primaveral i assolellat a gran part del país. La majoria de màximes entre els 17 i 22 graus, amb poques excepcions. Tan sols a punts del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre, on les boires mantindran les temperatures força més frenades.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Del 2 al 7 de febrer, a Conforama podràs gaudir d'un descompte de fins al 25% en sofàs, matalassos, mobles i decoració. Conforama, casa teva, el teu estil.
Només els més ràpids gaudirem d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Com un 15% de descompte addicional en una gran selecció de productes de llar i bricor. Una ocasió única. Així són les ofertes límit al Corte Inglés. Fins al 4 de febrer a la botiga web i app.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1. President Laporta, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè pot garantir la continuïtat de Xavi fins a final de temporada?
No destituiré en Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
El món a RAC 1, on passen les coses. RAC 1, tots som 1. Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts per arribar a un quart de dues del migdia. Ens hi posem, però és que tenim aquí a la Nederman. Hola, hola Nederman.
Molts nervis.
Què tal?
Hola,
molts nervis ja aquí. Sí, perquè ha portat la guitarra aquí, ve de l'Àfrica.
Bueno, un altre look.
Sí, una altra, s'ha tallat els cabells. Sí. Això no te'ls has tallat allà, no?
O sí? Allà me'ls vaig tallar, sí, allà me'ls vaig tallar, però quan vaig arribar me'ls vaig tallar encara més.
Hosti!
A veure, tampoc va rapada, però...
No, però Déu-n'hi-do, doncs la Nederman ha portat els cabells al... T'arribava al cul gairebé.
No? Sí, molt llarg.
Per sobre
l'espatlla.
Per sobre l'espatlla.
Com és el meu look de quan era petita. Perquè estic...
Anaves així?
Sí. Ara estic amb energia com...
com una criatura.
Juganera.
Però, perdona, això pot ser que... O sigui, té a veure amb el viatge?
Jo crec que sí, perquè és que, no sé, allà he connectat amb una felicitat molt espontània. Mm. I llavors vaig tenir molta necessitat de tallar-me el cabell i també de... d'anar a mullar-me els peus al mar, que ara ho faig molt, que fa molt fred i ningú ho fa, doncs jo ho estic fent.
Home, tota la vida vivint allà a Vilassar i no
anaves a mullar els peus. Sí, però no se m'acudia a l'hivern.
I allà t'han ensenyat que sí que es pot fer, no? Bueno, arrenquem de seguida el cançó Nederman, però abans... Avui estem de menjar, noi? Increïble. Sabeu que a Barcelona hi ha un espai únic i singular on conviuen la cuina japonesa i la mediterrània? Parlem de Tonateca Balfagó, l'espai gastronòmic on l'autèntica protagonista és la tonyina roja Balfagó. En aquest espai, situat a l'Avinguda Diagonal en Muntaner, Barcelona, és aquí al costat de la ràdio, us podeu submergir en un disseny interior únic que us endinsa de ple al Mediterrani. En teniu tota la informació i també l'espai per fer les reserves a tonatecabalfagó.com. Pràcticament un quart de dues.
El cançoner Nederman.
El cançoner Nederman a la carta, amb Judit Nederman.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplir tota la casa.
Ara per la gent del podcast, que ja hem començat a parlar, però hola, Judit Niederman, bon dia.
Què tal, bon dia?
S'ha de poder treure el pot, que, bueno, aquestes coses. I com que parlem fora del moment que toca i tal. Molt fort, Judit Niederman, i jo, la Mireia Garolera,
hola,
bon
què
dia,
tal?
Que la cançó, una altra vegada, els oients hagin triat la teva.
Tercera vegada consecutiva,
és molt gros, eh?
És
no serà que estàs pagant...
Consecutiva.
Estàs subornant el personal.
No estic subornant. L'únic que està passant és que els oients i jo estem ja en un
connectats.
Moment de relació, estem d'enhorabona. Tot va molt bé i les meves pregàries són escoltades i són...
Quin tipus de màgia estàs realitat. Utilitzant, no? Una cosa, m'ha dit algú... que hi ha aniversari a casa, avui?
Sí, avui és l'aniversari de la meva àvia.
Que és la de la veu,
la
no?
La iaia Montse, la que diu el cançoner d'Herman, que fa 82 anys i des d'aquí li envio un petó.
Iaia Montse, un aplaudiment per la iaia Montse, bravo, bravo.
Per molts anys.
Per molts anys, iaia Montse. 82. Bé, la Niederman, que ha passat un mes al Senegal, i que ara ho sí. estàvem parlant, i que en fi, que ha tornat amb aquest look canviat. A casa què t'han dit del look?
Molt bé.
Sí?
Sí.
No s'ha encaixat
només,
ningú?
Només una persona, Vilassar, em diu, t'has canviat el look? I dic, sí, fa, ai! I dic, home, ai, no, què vol dir ai?
No diguis res.
Dissimula. O digues, no diguis, exacte, o bueno, res.
Perquè hi ha aquella cosa de, jo els cabells tan llargs i tan cuidats.
Costarà
i tan...
molt ara, no?
Sí, ara costa
molt. Ara costarà molt. Sí, hi ha gent que diu, bueno, torna a créixer. I penso, ja, però ja si ho ja sé que
bé.
Torna a créixer, però me l'he tallat perquè vull.
Perquè m'agrada.
Sí, bueno. Fa molta gràcia.
Ha sigut anar de vacances i tornar i no has après res perquè estàs tot el dia treballant. O sigui, ja sí. tens concerts, una pila de concerts ara sí. al febrer.
Avui canto Sabadell.
Avui cert. Cantes a la, sí. a Urpí, no?
A la teva terra.
Hosti, noi.
Sí, i queden poquíssimes entrades i us recomano molt el concert, queda molt malament que ho digui jo, però sí. vaig amb els dos coristes i és un format molt especial, són tres veus i jo toco la guitarra.
Que bé.
I és,
home, sabadellencs que no tingueu res a fer avui, cap a la Cava Urpí, en fi, amb aquests concerts magnífics que fan. Avui, Sabadell, el dia 14, al Cafè Berlín a Madrid.
Sí.
El dia 17 al Teatre Auditori de Sant Cugat i el 18, també de febrer, al Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palautordera.
Exacte.
Ja hi ha cançons noves del Senegal en aquests concerts
sí,
o encara no han arribat?
Sí, n'he fet una.
Ah, ja la poses en els concerts?
Bueno, avui la vull fer.
Què dius?
El que passa que és una cançó en francès.
Oh. Bueno, està bé, està bé.
És una cançó en francès i crec que, no sé si la podré fer tota bé de dalt a baix, però bueno, espero que el públic sigui molt comprensiu. Mm. Perquè la vull anar rodant abans de gravar-la.
Ah, està bé això.
Perquè si no em costarà molt.
Bé, ara parlarem del Cisa i de la cançó del Qualsevol nit pot sortir el sol, però l'any de la Niederman és increïble. Ja vam parlar que se'n va cap a Nova York i a Boston, que és el mes de febrer.
Ara, marxo el 26. Sí.
Ah, 26, bueno, no li ha trobat no li ha trobat gust a viatjar la i en fi una pila de concerts cap endavant i de projectes que ja ens explicaràs quan toqui. Vaja, ja ens ho
sí,
diràs
encara no
quan
puc.
Vulguis cançó Niederman, hi havia La Bamba de Richie Valens, El Dance the Night de Dua Lipa i va guanyar Cisa, que és una cançó que tu ens vas demanar, crec que inspirada pel viatge a Senegal, d'alguna
sí,
manera.
Sí, perquè és el que vaig explicar la setmana passada, que allà em va sorprendre molt l'hospitalitat i l'acolliment tan orgànic i tan espontani. És a dir, encara que no et coneguin, et conviden a entrar i realment aquesta frase tan maca de que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú, allà ho vaig sentir tots els dies del viatge, tots, amb tothom. I a part de que és una cançó molt maca, molt històrica, molt versionada també,
sí, també.
Que aquesta setmana he vist que la Rita Pallés amb la Liz l'acabaven de versionar.
Ah, sí?
Sí, fa un mes que l'han...
Només s'ha aventat d'això?
Sí.
I l'han publicat?
L'han publicat, bueno, és la cançó com de benvinguda per la plataforma 3Cat i crec que l'han gravat com per donar... Sí, per donar com el tret de sortida a la plataforma i després també he estat escoltant la versió dels Manolos, també n'hi ha una de Sabor de Gràcia amb la Trova Kung Fu, també n'hi ha una de Love of Lesbian a l'Albert Pla, també, que m'encanta.
A l'Albert Pla.
O sigui, hi ha moltes versions.
I ara que ho farem, no?
Sí, sí, sí. Bueno, he vist que clar, és que les cançons que crec que tenen aquest ingredient tan especial són molt versionades perquè bueno, o sigui, té sentit. Quan una cançó està molt versionada és per algú.
Garo, sí. què ens expliques d'en Cisa, d'aquesta trajectòria i també fins i tot de la cançó?
Doncs situem-lo ràpidament. És una de les grans icones de la contracultura underground catalana de Barcelona del 70-80, al costat de figures com, per exemple, Pau Riba, el Gato Pérez, El seu gran disc i cançó precisament és aquest Qualsevol nit pot sortir el sol. És el creador del terme galàctic per referir-se a la seva obra i per això també se'l coneix com el cantautor galàctic, i ha cultivat diversos estils musicals, el rock, el folk, el musical, la rumba, el bolero, la copla, i també ha influït a diveres generacions posteriors. Actualment està retirat.
Ell diu que està retirat, sí, el vam entrevistar fa no gaire.
Sí, no produeix música i té 75 anys. Però si fem un repàs i anem als orígens, el primer tema conegut és aquest.
Amb un tros de carbó.
Oh, canta aquesta. Una cançó preciosa de l'home dibuixat.
Sí.
No? I aquest home com... Sí, que podria ser qualsevol i que era l'home d'aquell moment, d'alguna manera, no? I que no sé si va funcionar, si la gent l'entenia...
En aquell moment, 68,
no. 68,
no? 68, imagina't. En aquell moment és allò que passa, no? Que va passar com... Bé, com una cançó més, però que amb els anys sí que ha anat sent una de les més importants de la seva trajectòria. En aquell moment, als 6, a finals de 60, va formar part de diversos grups de música amb qui va publicar alguns discos, però que no van acabar de funcionar, no? Per exemple, va col·laborar Xavi, si ho recordes, amb el Pau Riba.
Sí, home.
Amb la...
Bueno, van fer una bona associació amb el Pau Riba, són d'aquesta generació també, quan la setmana passada el mossèn Nin ens parlava de Celeste, sí. Són dues figures bàsiques de la sala Celeste, d'aquells inicis, i per tant és part de la cultura, tots dos, entre molts altres, de la cultura underground del 70 a Barcelona. No?
Exacte, però el moment daurat arriba al 75 i podríem dir que és el període del 75 al 79 i en concret fins i tot el 75, 76, 77. Primer èxit absolut del CISA, aquest.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem...
És un autèntic himne, no? I que també té la càrrega aquesta de cultura pop amb tota la sèrie de personatges que formen part de la iconografia d'un moment i d'una generació, també, no? Tota aquesta sèrie de personatges que passen fins a la casa i que són convidats són part d'una història global, però també molt local, no? Quan parla de Pulgarcit o no, en fi, una pila de coses que són molt del país també, no? I el que dèiem, molt a veure aquest moviment de la contracultura del 70, la sala Celeste, mm-hmm. i que continua durant un temps, tot i que el terme fins i tot del rock laietà, que es va dir, es va acabar ràpidament quan va arribar la movida madrilenya, que això ja ho vam dir també la setmana passada.
El que és curiós és que el primer disc que publica el 75 és el gran disc, no? Que tant porta el mateix títol que la cançó, Qualsevol nit pot sortir el sol. Per tant, el 75 és com el millor. El 76, segon disc que també té molt bona rebuda i que es diu El cabaret galàctic.
Barres i estrelles, símbols del passat, pals i martells en el mateix.
Més ben dit, es diu Galeta Galàctica, el disc, i un dels temes, el cabaret galàctic, un dels temes més coneguts, diguéssim, del disc, i aquí és on surt el terme, eh?
No, galàctic. I tota aquesta història de la qüestió galàctica i de la idea... connecta molt bé amb una manera de ser i viure com a català, que influeix en moltíssima altra gent, però vaja, tota aquesta idea que gairebé surrealista, o de veure que la vida té una altra dimensió que no és la que habitem habitualment, que connecta amb Pau Riba, però que després pot connectar amb un Antoni Font anys després, no? Són escenaris que s'hi ha tornat o que poden connectar fins i tot amb Salvador Dalí, si vols, d'alguna manera, no? Són escenaris coneguts també per aquesta manera de viure i ser català, no?
Per tant, situem en ple postfranquisme, sí, els primers anys, i hi ha un tercer àlbum, el 77, és a dir, va publicar molt i li va anar molt bé en aquell moment, que és La Catedral, que és un àlbum doble, imitació del Dioptria de Pau Riba.
Mastica huesos entre tumbes tropicals, desenterrant a tots els morts el dia abans. Aquesta noia...
I és molt interessant perquè Cisa comença a fer, no sé en quin moment comença a passar tot això m'ho recordaràs tu, Mireia, comença a fer metamorfosis sobre si mateix, no? És dels artistes potser que s'han transformat a si mateix més vegades, eh?
Sí, ho ha fet en diferents períodes, perquè ara ho veurem, podríem dir que hi ha un primer període que ell canta en català, que és aquest que estem repassant ara, després es passa, canvia de nom i es transforma i canta en castellà durant uns anys i llavors torna a cantar en català i torna a ser Cisa en una tercera etapa, podríem
però
dir.
Però fins i tot amb una sèrie de projectes, perquè aquí no sé si són els 70 o ja són ben entrats als 80, comença a col·laborar per musicals, a la televisió, no?
És aquesta etapa, és a dir, fa aquests tres primers discos època daurada, després el que va publicant no acaba d'encaixar tant, però sí que comença a encaixar més amb la versió, podríem dir, de compositor d'això, de bandes sonores, de teatre, de fins i tot sèries de televisió, col·labora també amb el Tricicle i també, sobretot, amb De Goll de Gom, que el que fa és composar primer l'Antaviana, és a dir, la música d'Antaviana, i el gran èxit que tothom crec que coneix és això, posar la música a l'espectacle La nit de Sant Joan.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba.
Bueno, aquesta col·laboració amb els De Goll de Gom és molt fructífera, perquè ara m'he recordat que una de les sèries que jo tinc com a referència a la història, que és O Europa, era aquella sèrie que començava a cadascun... aquells turistes catalans que anaven a fer la volta per Europa, i a cada episodi era un país. I l'inici... no només la cançó general d'Europa, sinó que l'inici de cada capítol, que era una cançó adaptada al país, amb música com similar al país i amb lletra, era tot del Cisa. I això és una petita meravella que va deixar per aquella sèrie, que és una meravella.
És que és una passada la de col·laboracions que ha fet això, amb, diguéssim, fent de posant la banda sonora, no?
I aquí als 80 és quan fa una sorpresa, hi ha una sorpresa...
De cop i volta, sí, ja convoca una roda de premsa, un dia concret de juny, i davant
any
de tots...
Any 84.
Any 84, i diu que plega. Que plega.
Que ja s'ha acabat.
Que ja ha acabat. Tot de micròfons, ell, veus
Jaume
el Cisa...
Jaume Cisa ja ha fet tot el que havia de fer i plega.
I que plega, i que ja està, que es retira del món de la música. Però de cop i volta, aquell cos, aquella cara...
Tan reconeixible,
doncs la gent el veu a Madrid i amb sota el nom de Ricardo Solfa.
Hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro. Hay mujeres que...
La metamorfosi de Jaume Cisa en Ricardo Solfa, que és una de les diverses... en fi, però no va, evidentment no va explicar ningú que es retransformaria, i de fet deia que era, no, quan li preguntaven d'on havia sortit, ell
que no coneixia Cisa,
explicava històries d'havia nascut en un vaixell, em sembla,
sí, que cantava per un creuer,
exacte, bueno, un personatge fantàstic, i que va agafar contrapeu a moltíssima gent, no?
Tot aquest període va durar anys, però va durar bastant temps, és a dir, la segona meitat dels anys 80, part dels 90. Però arriba un moment més o menys cap allà, l'any 94-95, que ja veu que amb els quatre discos que ha publicat amb Ricardo Solfa no li acaba d'anar bé la cosa, i comença...
Jo crec que ho ha reconegut, que el viatge cap a Madrid no li va anar
bé. Era
un bon intent, però el cantant aquest de boleros i cantant melòdic, el personatge no va acabar d'encaixar en aquell Madrid.
No quallava la cosa, però hi va començar a recordar la gent que havia fet alguna cosa interessant a finals dels 70, és a dir, va començar a publicar un recopilatori amb els seus millors temes, això, del finals dels 70, per tant començava ja a treure el cap de nou a Catalunya, però va ser l'any 2000 quan va canviar d'etapa, va dir adeu Madrid, adeu Ricardo Solfa, i va tornar amb Cisa.
Tornar a cantar com abans quan érem grans, tornar-ho a fer solament.
I d'alguna manera barrejant-se amb tota aquesta generació fantàstica de nou, amb el Pau Riba, però també amb el Quimi Portet.
Amb l'Albert Pla.
Amb l'Albert Pla, també, òbviament, no?
Sí, aquí ja comencen a fer projectes plegats a la, diguéssim, als finals de la dècada dels 90, i el 2000 quan publica el que és aquest nou disc, Visc la Llibertat, que es publica el 2000 i va ser rebut a Catalunya, però com una mena de fill pròdig, és a dir, se li van fer tots els homenatges que en el seu moment potser no se li havien fet.
Però és que vull recordar que si Cisa neix en el mateix carrer que són veïns amb el Serrat.
I mira,
sí. El mateix carrer són veïns, o sigui, jugaven a futbol junts.
Sí, el Poble Sec.
I llavors ell sempre ha explicat que la seva música era una mica diferent conceptualment a la de Serrat, i la seva mare li deia, quan faràs cançons com el Juanito?
Van tocar plegats en aquest període, el 2008, a la Festa Major de Barcelona, les Festes de la Mercè, els van convidar tots dos i van fer una actuació Serrat-Cisa en aquest moment.
Imagina't, aquell barri, o sigui, que hi surtin dos genis d'aquesta magnitud en un trosset de carrer, no?
Sí.
I després arriben aquestes aquestes etapes posteriors que hi apareix tota aquesta generació de gent que es declaren fervorosos admiradors i que el tenen com a referent. Roger Mas és un exemple, per exemple, claríssim des de Solsona, que és amic íntim d'ell també, i que és obvi que bona part del que hi respira és de Cisa, Refri, Manel, Joan Miquel Oliver. Si mirem ara, per exemple, la Ludwig Band, són d'autors clarament de Cisa, com de molta altra gent, no?
Sí, sí, clarament, i de fet ell el que fa és aparèixer també en alguns concerts, en alguns moments, amb aquesta nova fornada, diguéssim, no?, de músics catalans. L'últim disc de tots arriba el 2016. Neva el vel,
Malalts al cel, on hi col·labora també el Pau Riba. De fet, ell li fa una cançó dedicatòria al cantaire Pau Riba, perquè una amistat molt, molt, molt intensa amb el Cisa.
Exacte, sí, i a més ell també ho ha recordat en diversos moments, el Cisa, aquesta relació tan, tan especial i concreta amb Pau Riba. És curiós perquè aquest disc el presenta el 16 i ja no fa gira en aquell moment, i que es comença a intuir que alguna cosa passa, ell mateix es comença a retirar i comencen encara més homenatges, a sortir llibres que li recorden, doncs, la seva trajectòria. Per exemple, es fa també el 2021 el documental L'home dibuixat, una conversa amb Jaume Cisa.
Fantàstica, fantàstica. Parlant de tot, de la vida, de la mort, dels diners, de la, bueno, en fi, del sexe, el que sigui. Fantàstica. La visió d'en Cisa és privilegiada, la veritat.
I l'homenatge també últim, si ho recordes, Xavi, va ser el Teatre Grec el 2022,
sí, exacte,
que li van fer, doncs, diversos artistes, és a dir, el Roger Mas, el David Carabén, Guillem Gisbert, el Quimi Portet, etc. Es van unir per portar als escenaris precisament les cançons d'aquest últim disc que mai no havia anat amb gira.
Exacte.
I també el van convidar ell, que en algun moment també va sortir.
Va aparèixer al final, que crec que no tenia previst sortir ni cantar, però bueno, al final li va tocar. Bé, passa un minut de dos quarts de dues del migdia, doncs amb tot aquest pes al damunt d'aquesta trajectòria i d'aquesta cançó, ara farem el cançó Nederman.
Perfecte.
Amb la Judith Nederman reversionant la cançó de, en fi, del Qualsevol nit pel sortir el sol. Ja veig que estàs en posició.
Estic en posició, però necessito uns col·laboradors que no estan aquí.
Bueno, perquè saps què farem?
Anirem a publicitat.
Anirem a publicitat. Fins i de seguida, Judith Nederman, Qualsevol nit pel sortir el sol. Va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és el millor preu.
250 grams de gamba salvatge cuita ara per 2,39. T'estalvies un 20%. I mig quilo de bròquil per 0,89. T'estalvies un 34%. Lidl marca la diferència.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te n'ets una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 euros aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Cort Inglés. Pernil d'engreix ibèric 50% raça ibèrica, peça de 8 quilos per només 99 euros la unitat. Una ocasió única. Així són les ofertes límit a Supercor, Hipercor i Supermercat al Cort Inglés. Fins al 4 de febrer a la botiga web i app.
RAC 1.
President Laporta, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Vostè pot garantir la continuïtat de Xavi fins a final de temporada?
No destituiré el Xavi perquè penso que no s'ho mereix, que el destituïm. Si aquest any aconseguim el pressupost que ens hem fixat, haurem acabat amb una de les etapes més fosques de la història del Barça. El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
El món a RAC 1, on passen les coses. RAC 1. Tots som 1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
Què fa tanta gent a l'estudi? Sí, què us ha passat ara?
És que és la versió col·lectiva familiar del Dia Lliure.
És el We Are the World. De...
Sí, sí, sí. Se'ns ha convocat.
Hola, Sotillo.
Hola.
Hola, Blai.
Hola, Xavi. Estic nerviós.
Està suant.
La reina de Rombo.
Hola.
Hola, Molins.
Què tal?
La resta, què? Us semblava bona idea, això de venir a cantar?
Jo ara ja no.
Jo vull donar les gràcies públicament, molt profundament.
Jo ho trobo molt arriscat per part teva, però
no.
Endavant.
És la versió que em fa més il·lusió de la història.
Vols que et facin els cors, ells?
Els cors.
Val. Bueno, escolta, com ho has enfocat, això?
Això,
llarg.
Mira.
Això d'entrada, llarg.
Bueno, és llargueta, la farem una miqueta més ràpid.
Vale, okay.
Llavors, és una mica més àgil.
Val.
He canviat alguns acords en algun moment. I res, llavors, és un luxe.
Va, 1:34 a aquesta hora, i després de demanar-ho ella i que l'audiència li seguís la cunyeta, avui Judit Niederman es posa el barret de sisa i es converteix en qualsevol nit pot sortir el sol.
Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. Heus aquí la Blancaneus amb Pulgarcito i els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, l'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu. De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i en Barba Azul, i Frankenstein, i l'home lloc, i el comte Dràcula i Tarzan, la monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ben un soldat, el risc d'Orient, Papa Noel, el petó d'Onel i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu. De les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Kay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Bèlix, en Pinocho, vem la Muñoz, agafada del bracet, i hi ha la dona que ven globus, la família Ulisses, i el capità entrena en patinet. Oh, benvinguts, passeu. De les tristors en farem fum, a casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
I a les 12 han arribat la Fada Bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la Bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.
I l'Empara diu sí, i Mortadelo i Cinemón i Guillem Brown i Guillem Tell, la Caputxeta Vermelleta, el Llop Feroja i el Cagaunet,
amb cocoliso i amb popell. Oh, benvinguts, passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sols i faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem i allò per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir al sol.
Bravo! S'ensorra l'estudi. Mira els cabraçats.
Increïble, ja eh?
Molt bé.
Ho hem de fer més, això.
Molt
eh?
Bé, això.
Estupendo. Moltes gràcies, sou els millors.
Oi, 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 oi. Bueno, bueno, bueno.
Que bonic.
I ara això empenjarem un vídeo i tot?
No, 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 no. I tu ho has fet increïble, eh? Però... Vaya babarra que tens, clar.
Bueno, escolti'm, ara ja comença de nou la roda, o sigui que després del triomf d'aquest qualsevol nit que vol sortir el sol del Cisa... Ah, per cert, que m'han dit que tenim la versió que deia que dèieu de la Rita Payés i de la Liz. La podem sentir?
Oh, benvinguts, passeu, passeu.
M'agrada més la nostra.
No, home, la Rita ens encanta.
Sí,
ja
home, ens agrada moltíssim la Rita.
És molt ballable. Jo ara només proposaré versions que puguem cantar tots junts.
Què dius ara? No, home, no, que això ha estat
sí,
molt difícil.
M'ha agradat molt aquest format.
Ja, ja, ja. Jo crec que se n'estan anant ja, com dient. Jo no torno a fer-ho més, però bueno. Nederman, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els oients, que sapigueu que obrim la nova tanda i això vol dir que des d'ara podeu enviar peticions de cançons, les que vulgueu que canti, de cara al mes de... bueno, potser finals de febrer. Principis de març, ja ho veurem. En tot cas, missatges ara mateix al Twitter del Via Lliure, correu electrònic vialliure@rac1.net o a través de l'Instagram vialliurerac1. Judit, moltíssimes
gràcies.
Gràcies
a vosaltres.
Fem una pausa i de seguida ho tanquem. Vinga.
Vinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que jo...
RAC 1.
Penseu que jo trigo a dutxar-me perquè jo ho faig per parts. Primer em trec la dentadura, la passo per la carxofa de la dutxa, després em trec l'ull de vidre, l'ensabono, tot amb molt de carinyo.
Vostè es va desmuntant per peces.
Sí, jo sóc l'MPP, el Mr. Potato Pensionista. I sempre acabo traient-me doncs, la pròtesi de genoll i el maluc de titani.
Yeah.
Quan em mori podreu donar el meu cos a la botiga de Lego de Passeig de Gràcia. Ho has vist, eh?
Són les instruccions de muntatge, eh?
Sí, sí, del Nino Gran, eh?
Aquí va la... Bueno, són les cares. Sí.
Són les cares.
No. Avi, home, que estem parlant.
Vols veure una cosa d'una sola peça?
Va!
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una cosa més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després pues, fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC 1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC 1.
Escolta
tot l'univers RAC 1 al detall.
RAC1.cat.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a 2:45 del migdia i abans que tanquem el Via Lliure fem una darrera conversa. que té a veure amb aquesta meravellosa sempre història, i terrible també, que té a veure amb la maternitat d'Elna, que continua desvelant sorpreses 80 anys després de deixar de funcionar. Sabeu que la maternitat va ser una institució humanitària que hi havia a la Catalunya Nord, dirigida per una infermera suïssa, que era l'Elisabeth Eidemans, on van néixer gairebé 600 fills de refugiats de la, o refugiades de la Guerra Civil Espanyola. És un centre que es va clausurar i que van clausurar els nazis el 1944. Doncs bé, demà passat, que serà dilluns, surt un llibre basat en una història inversemblant, o que sembla inversemblant, relacionada amb aquesta maternitat d'Elna. Unes germanes que recorden haver-hi estat, tot i que, en principi, són massa grans per haver-hi nascut, i d'una mare que fins i tot per elles va ser una gran desconeguda. El llibre es diu Les Niñas d'Elna, el publica Polen Edicions i l'ha escrit un periodista que col·labora, entre altres, amb La Vanguardia, que coordina la revista Sostenible.cat i que avui ens acompanya, que és el Marc Solanes. Com estàs, Marc? Molt bon dia.
Molt bon dia. Encantat d'estar aquí.
Un llibre en forma de novel·la, però que té un caràcter molt, molt personal, molt teu, molt de la història de la teva família, no?
Sí, la veritat és que va ser un llibre complicat d'escriure, tant per una banda per la història, no?, perquè va requerir anys d'investigació, i per l'altra perquè es barrejava, bueno, un tabú familiar complicat de tombar.
Un tabú, eh?
Un tabú familiar, sí, perquè la història que ens havia arribat de la protagonista, que al final és la Maria Ferrer, que és la meva besàvia,
sí,
era totalment diferent a la que jo vaig descobrir en tot aquest procés d'investigació.
O sigui, diries que es va amagar, o que senzillament no es va voler saber, o què va passar amb la història de la teva besàvia?
Jo crec que es barregen moltes coses. Per una banda, el fet de voler oblidar de les seves filles, que són la meva àvia i les seves germanes, el fet de voler oblidar i de voler sobrepassar aquest dolor va fer que realment el seu cervell oblidés part de la història, i es quedessin amb la idea de que era una mare que no s'havia preocupat de les filles, suposo que com un mecanisme per poder seguir vivint i per poder sobrepassar tot aquest dolor.
Què va passar? Quina és la història real de la teva besàvia?
Doncs la història real, tot i que encara hi ha alguns forats, perquè històries dels anys 30-40 doncs, són molt difícils de repescar, i al final doncs, et quedes amb el que et quedes. Però la història és que va ser una dona avançada a la seva època, va ser una dona que va estar al front d'Aragó.
Lluitant.
No se sap ben bé si lluitant o no. Moltes de les entrevistes amb historiadors m'indicaven que segurament fent feines de menjars o de cures.
Estava al front,
sí. De fet, hi ha un capítol del llibre en el que ella agafa un sac amb quatre samarretes i vestits i diu: me'n vaig ja al front perquè em necessiten, i deixa les seves filles allà amb la seva cunyada, no? Llavors era una dona molt avançada a la seva època. Va morir el seu marit, que era el meu besavi, el Pere Casulleres, en el bombardeig de Cervera, i fugint en aquesta fugida, en aquesta, mentre ja els franquistes ja prenien tot el territori, un cop al camp de refugiats de Argelès, camp de concentració li podem dir,
sí,
la rescaten d'allà i la porten a Elna. I aquí és on comença la història, quan un dia la meva àvia, veient un documental a la tele sobre Elna, diu: jo he estat allà.
Si això... Tu hi eres en aquest moment, quan passa això?
Jo hi era en aquest
moment. O sigui, era a casa o estàveu veient la tele?
A casa la meva àvia, estava amb el meu pare, la meva germana, bueno, estàvem uns quants veient la tele.
Quina edat tenia en aquest moment la teva àvia?
La meva àvia tenia 87 o 88.
Si era gran ja.
Sí.
I esteu mirant la tele i diu: jo he estat aquí.
Sí.
I tu dius... has estat aquí, tu. Clar. Si és la maternitat d'Elna, si això és...
Totalment.
Els fills de les no?, de les refugiades espanyoles de...
Refugiades espanyoles, després també refugiades de la Segona Guerra Mundial.
Sí, exacte. Però que, clar, perquè no quadrava fins i tot a nivell de dates ni de res que el que us haguessin explicat, no?
Per res, perquè la meva àvia és nascuda al 30, la seva germana gran és el 27 i la Núria el 33. Per tant...
No podien haver nascut a la maternitat.
No podien haver nascut a la maternitat, no? Mm-hmm. Llavors, a partir d'aquí hi ha una barreja, no?, de sorpresa, i també de bueno, aviam si això que està dient és veritat o no. Perquè,
tu,
bueno,
tu penses primer que potser ho està dient, però ja s'ha fet gran i diu coses que potser no toquen.
En un primer moment jo crec que sí, però aquell mateix dia va l'àlbum de fotografies històriques, que té, bueno, té moltes fotografies de l'època dels 30, 40, i em treu una fotografia i em diu: aquestes som nosaltres a la porta de la cuina d'Elna. i és la fotografia de la portada del llibre, són elles tres, amb la Maria, amb la seva mare, just al darrere, i hi ha la porta de la cuina d'Elna darrere.
I tu què fas, anar a comprovar si realment aquesta és la porta d'Elna?
Clar, jo a partir d'allà ja començo a plantejar-me el que m'està dient, com a mínim té una part de veritat, i començo a estirar una mica del fil, no? Primer es converteix en un reportatge, i a partir del reportatge començo a estirar, i intento buscar aquesta porta, no? Per veure si realment és la porta, no? que correspon a la porta de la cuina, i no la trobo en un primer moment.
No la trobes?
No la trobo. No hi ha manera de trobar-la ni en fotos històriques. La maternitat també ha tingut moltes obres i ha canviat al llarg dels anys.
O sigui, tu vas físicament cap allà i suposo que et mires l'edifici i dius no, això no.
Exacte.
No és aquesta la
quan porta. Quan me'l miro, no encaixa en cap porta. A les fotos històriques, no? de l'època, no hi ha cap angle que ensenyi exactament la porta de la cuina. Fins que al cap dels anys hi ha una fotografia que només està exposada allà, en la qual veig exactament la porta i vaig amb la fotografia i és com es fa la llum de cop.
O sigui, vas trigar anys a comprovar que allò era així?
Vaig trigar anys. Aquesta història comença a finals de primavera del 2019 i el llibre surt aquest dilluns, per tant 2024. Són 5 anys també troncats per la pandèmia, llavors com requeria moltes entrevistes a gent molt gran, la meva àvia encara és viva.
Clar.
Vam esperar que passés tot el tema de la pandèmia i reprendre-ho.
On és aquesta foto que dius que vas trobar i que et certificava que la porta de la cuina d'Elna era la teva àvia?
Doncs esperem que sigui Elna, perquè ara és tancat. Esperem que la estiguin encara guardant allà dins, però en un d'aquests panells que tenen amb totes les fotografies històriques, si ho ha estat a Elna, a més és molt bonic, perquè totes les sales tenen uns panells molt grans on s'explica la història, doncs en un d'aquests panells estava la foto. A més és petita.
I tu duies la foto a la mà?
Jo duia la foto a la mà, sí, duia la foto a la mà i la porto poques vegades, aquella vegada la portava a la mà.
I què va passar quan veus que, hosti, és la porta?
Pues està narrat al llibre. És una barreja de molts sentiments i d'emoció, de plor intern, perquè allà tothom està callat, no? Està tothom observant les fotografies en silenci. I sí que faig un bot, no? Un crit, i la gent em mira com en aquest boig que fa. No?
Senyors, és que acabo de tancar el puzzle familiar.
Totalment.
Què significa per tu la història aquesta d'Elna, en el sentit de dir la reconstrucció d'una part del trencaclosques familiar amagat, d'alguna manera tapat, amb una figura que ha passat, entenc, per la història de la vostra família, com una mare que no es va encarregar de les seves filles?
Clar, en un primer moment la història volia explicar part del que havia passat a Elna, no? Si la meva àvia i les seves àvies havien estat allà, per tant jo tenia una història per explicar a unes catalanes que havien estat a Elna, per una part d'aquest fet històric, no? I acaba convertint-se en una recuperació de la memòria de la Maria Ferrer. És a dir, acaba convertint-se en un llibre de justícia sobre un personatge que ens havia arribat totalment distorsionat, que ens havia arribat totalment desfet, no? Com una figura fins i tot odiada, no? Per part de la família.
Ah, sí, eh?
Sí.
Era un personatge fosc.
Era un personatge molt fosc.
O apartat, d'alguna manera, no?
Apartat.
Però tu creus que té a veure amb que no se'n parla perquè estava vinculada amb l'exèrcit republicà en un moment, i per tant, en el moment de perdre la guerra, aquest personatge l'hem d'amagar? O sigui, la família no pot tenir un personatge així perquè està assenyalada.
Sí, però també pel fet d'haver tingut 4 filles, una d'elles mort, també ho explico en el llibre, per haver tingut aquestes filles i haver seguit militant. Per tant, aquesta part d'irresponsabilitat també molt de l'època, molt contextual, d'haver preferit seguir en aquesta lluita política.
Els ideals.
Clar, els ideals polítics, malgrat saber que això podia repercutir al final en les seves filles. Però clar, hem de contextualitzar, estem en plena guerra civil.
I les filles, és a dir, la teva àvia i les seves germanes, han avalat d'alguna manera al llarg d'aquests anys aquesta història? És a dir, la idea d'una mare que va preferir els ideals que no a elles mateixes?
Sí, la veritat és que a la meva àvia i la seva germana, que eren una mica més petites, la història que els havia arribat era la de la Teresa, que era la germana gran, la que ho va viure més en primera persona.
La que era més gran en aquell moment.
La que era més gran,
clar,
en aquell moment.
La que era més conscient de tot.
Exacte, i la que volia parlar menys, perquè volia oblidar i perquè li causava molt de dolor. Llavors la història que els havia arribat era d'una mare que no s'havia preocupat per les filles i que no els havia assegurat un futur. La publicació del llibre i el procés de publicació del llibre comença a canviar tot això i derriba molts murs amb molt de dolor, perquè els ha costat moltíssim. La Teresa ja no hi és, ens va deixar el 2022.
O sigui, en el procés de l'escriptor, el llibre, sí, es va morir?
En el procés de l'escriptura.
Ostres. Però va ser conscient que s'estava fent això, aquest treball.
Sí, sí. Bueno, de fet, ella mor al setembre del 2022, el llibre ja pràcticament estava acabat. El procés d'edició, que és llarg.
L'havia llegit?
No l'havia llegit. No l'havia llegit. Encara no l'havia llegit ningú fins que va estar enferm que el publicàvem.
Però és amb un punt de pena als ulls,
Bueno, sí. Un punt de pena també jo crec que no l'hagués volgut llegir. Ella estava... Tenia moltes contradiccions en la, jo crec, en l'escriptura d'aquest llibre, però el fet de que jo volgués recuperar aquesta història i que al final ho fes per mi mateix, perquè quan recuperes una història així, doncs també ho fas per tu, no? Per buscar les teves arrels, doncs amb ella ja li va valer.
I a la resta? A la teva àvia, per exemple? Què li ha semblat rellegir aquesta història des d'una altra perspectiva que potser no la tenia tant?
Doncs està en procés.
També,
Està en procés, no l'ha acabat perquè no vol.
No vol acabar-lo?
Jo crec que no vol acabar-lo i és complicat perquè a més li costa llegir, li hem de llegir entre el meu pare, la meva germana, jo, la meva tieta, no? És un procés i a més la història... Al final la meva àvia és la veu cantant de la història, és la que m'ha portat més informació. Uh-huh. I ella sí que està contenta, jo crec. Hi ha una part d'orgull en haver recuperat tota aquesta història.
Clar, tu ets net, per tant, protagonista també d'aquesta història, però periodista. En quin moment t'ha cridat l'atenció fer aplicar les directrius de la teva feina habitual en una cosa tan personal com és la intimitat familiar de la teva història? Quan t'ha interessat fer això de tirar enrere i mirar cap amunt? Perquè hi ha una pila de gent que segur que ens diu clar, jo vaig tenir una avi que va lluitar a la guerra i no vaig parlar amb ell d'això, i vaig perdre l'ocasió de parlar amb ell d'això.
Jo sempre, des de petit, havia estat molt curiós, feia moltes preguntes, era molt pesat. I ja des de petit li feia moltes preguntes a la meva àvia sobre tot el que hi hem viscut. De fet, jo recordo quan era l'ESO, no? L'altre dia vaig veure un treball en el que li preguntava com havia viscut la guerra a la meva àvia.
Sí, ja
tenia 12 o 13 anys i eren com uns vídeos que es veuen molt malament.
Ah, tu vas gravar vídeo i tot? Quan eres a l'ESO?
Amb
la teva àvia?
Jo li vaig fer una entrevista, no sobre ell, sinó sobre com havia viscut la guerra, la meva àvia, el meu avi, no?, que en aquell moment era viu. Per tant, sempre m'havia interessat recuperar la memòria històrica, no?
I ells els hi costava o parlaven?
Els hi costava. Però no tant com els hi ha costat explicar-me tota la història d'Elna.
Clar.
Perquè aquesta part sí que havia estat sempre amagada. Ningú sabia què havia passat.
Bueno, i suposo que ni entre ells havien parlat d'això.
Mai. Ni el meu pare. El meu pare, quan vaig escriure el llibre, em va al·lucinar. Em va dir, a mi mai la meva mare m'havia parlat de res de tot això. Jo no sabia res.
Hosti, quina casualitat, no? Perquè aquesta història se l'hagués emportat probablement la teva àvia i les seves germanes a la tomba si no arriba a passar aquell documental per la tele en aquell moment i fa el comentari. No sé fins a quin punt era un comentari d'algú que ja no té res a perdre o senzillament un punt naïf, no? De, jo he estat aquí, no?
Jo crec que sí, que té una part d'algú que ja no li importa. Que està arribant al final i ja parla, no? Perquè, precisament el que et deia, no? El meu pare mai l'havia explicat. Jo crec que quan més gran s'ha estat fent, menys li ha importat intentar recuperar indirectament tota aquella història, que jo crec que hi havia una part dintre seu que la volia recuperar.
Clar, és que la història ho hem dit una pila de vegades, no? Una guerra, la Guerra Civil Espanyola, però com qualsevol altra, no s'acaba quan s'acaba la guerra, no? Dura dècades després, i encara estem en el 2024 i hi ha silencis que no s'han trencat, no? I ho hem dit també en algunes ocasions, que els protagonistes d'aquella guerra, fins i tot els seus fills i els seus nets, és possible que no hagin aconseguit trencar el silenci. Ha hagut d'arribar el besnet per recuperar quina era aquella història.
Sí. És curiós, eh?
I això, amb el teu pare, parlant-ne, què?
Bueno, el meu pare... Jo crec que també era una altra època. Quan el meu pare tenia l'edat de preguntar, era un altre temps, no? Era un temps en el que es deia que això no es parlava i no es parlava, i ja està. Era encara...
No preguntis.
Exacte, no preguntis i no pregunta, no? Era massa recent, eren unes estructures molt patriarcals també, molt fins i tot dictatorials en alguns aspectes, i allà s'havia quedat. S'havia tancat aquesta etapa i prou, no? I de sobte apareixem, no?, aquesta nova fornada, que no hem viscut absolutament res d'aquesta guerra, ni tenim cap connexió, i que ens queda tan llunyà i que ho volem recuperar d'alguna forma, no?
Aquesta és la història meravellosa que podeu trobar a partir de lluny, sí, en aquest llibre que es diu Les hijas de Elna, de Polen Edicions. No sé si la publicareu en català algun moment, Marc.
La intenció és publicar-la en català, també. Sí, sí.
Ell és el Marc Solanes i Calderón, i que ho recomano molt, perquè aquesta és una striptease familiar, però és una feina periodística molt important per recuperar la història d'una família que no tenia per què haver passat per Elna, però efectivament sí que va passar per la maternitat, que és un dels símbols també de la Guerra Civil Espanyola i de la Segona Guerra Mundial. Les niñas d'Elna. Marc, ha estat un plaer, de veritat. Moltíssimes
gràcies, gràcies a vosaltres.
Queda un minutet i arribarem a les dues del migdia. Per temps per dir adéu, per agrair-vos que ens hagueu acompanyat al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio i recordar-vos que demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí. Que vagi bé, bon dissabte a tothom.
I ahí, Orange, Xavi,
sempre aquell personatge de la Guerra de les Galàxies.
Xavi,
si és al revés, no pot dir Xavi.
Clar.
No, jo vaig venir ahir i he vist una gran millora des d'ahir avui. Sí, sí. Està exactament igual, l'aspiradora... L'aspiradora aquesta per recollir la merda que hi ha aquí i el munyoc aquell de cables.
A veure, que és una cosa bona, que s'aprofitarà com que s'ha tret tot. Una mica de neteja també
no està, sí, perquè allà sota devia haver-hi el niño pintor de Màlaga encara, eh?
Un moment.